Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals. En Pep Vila és l'impulsor del cicle de teatre infantil i familiar que 10 pobles del Baix Empordà començaran a exhibir a partir d'aquest diumenge. El punt de partida és a Verges, però hi ha representacions a Foixà, a Vilopriu, a Colomers, i així fins a 10 pobles que han unit espais, recursos, idees i, sobretot, ganes. Perquè és a partir de la voluntat política que es materialitzen projectes com aquests, però, dissortadament, passa massa vegades, només s'activa aquesta voluntat quan hi ha propostes que parteixen de la ciutadania i quan aquesta té la capacitat, les ganes i el temps per arremangar-se. En aquest punt és quan podem parlar d'empoderament, d'unió entre política i societat, però el que està clar és que és la suma dels dos el que ha fet possible aquest projecte. En Pep Vila li van preguntar si, acabat aquest primer cicle, es podrien plantejar eixamplar-lo a altres pobles, i ell va dir ràpidament que no, amb l'argument que aquests 10 primers formen una espècie de subcomarca, per dir-ho en paraules seves, que facilitava que tot plegat fos més fluid. En definitiva, són pobles veïns on tothom es coneix i on gairebé tothom comparteix escola. Vist aquest exemple, doncs, i vista l'oferta cultural, i en particular la d'arts escèniques que hi ha al Baix Empordà, que és molt escassa i sobretot molt desconeguda, jo em pregunto si hi ha algú en qualsevol altre poble que pugui exercir el lideratge que en Pep Vila ha fet en aquesta primera edició. Hi ha algú a Pals, a Torrent, a Regincós, a Begur, a Mont-ras, etc., que pugui arremangar-se i, més enllà de protestar, perquè les administracions no fan el que haurien de fer en matèria de cultura, empènyer perquè es pugui portar endavant una idea com aquesta? Es tracta, en definitiva, d'entendre que la política no arriba a tot arreu, i menys en matèria de cultura, on sovint el que falta són idees, i que a l'Ajuntament se l'ha d'acompanyar a l'hora de generar i apretar perquè ajudi a materialitzar-la, però no podem esperar que tot plegat parteixi dels consistoris, o si no, ja ens podem anar a esperar asseguts. Segurament el teatre no és imprescindible per les vostres vides, però us puc assegurar que un nen aficionat a veure espectacles de teatre serà més feliç, i vosaltres, que sou els que al capdavall l'acabareu acompanyant, també una mica més feliços. Al final, com va dir Bertolt Brecht, quan el teatre és necessari, res és més necessari. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguembalca, com cada dia, com cada matí, repassem la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Aquesta nit i matinada la nuvolositat ha estat intensa i fins i tot ha caigut algun ruixat. Aquest matí la nuvolositat persistirà, però anirà marxant a la tarda, empesa pel vent del nord. Les temperatures són més fredes, entre els 11 i els 4 graus. I els pròxims dies, divendres marcat pel sol, i entre dissabte i diumenge tornen a arribar núvols i també les precipitacions.
Gràcies, Martí. Seguirem amatents a aquesta predicció meteorològica i, sobretot, a les portes del cap de setmana que arriba. Abans, però, i com sempre, comencem repassant en forma de resum de titulars aquelles notícies més destacades que us anirem explicant al llarg del Supermatí d'avui. Toni Celles, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Sílvia Pedret, bon dia.
Molt bon dia.
Anem al resum.
L'Hospital de Palamós obrirà 12 llits a la quarta planta per fer front a l'epidèmia de grip. En el punt àlgid de l'afectació per la grip, les consultes assistencials als serveis mèdics integrats del Baix Empordà han crescut entre un 3 i un 5%. Aquesta dotzena de llits estaran disponibles a partir de dilluns 15 i durant 4 setmanes.
A finals de mes o principis de febrer començaran les obres de construcció d'un pàrquing de 3 plantes a Allafranc, situat a l'encreuament dels carrers de Santa Marta i Xarambeco. Tindrà unes 140 places d'aparcament i no estarà enllestit fins a finals d'any. El govern de Palafrugell hi destina 1.050.000 euros.
L'Arxiu Municipal de Palafrugell rep la cessió del laboratori fotogràfic de Jaume Ferrer. La família ha cedit diversos productes i estris que ha utilitzat durant la seva carrera, part dels quals s'exposaran a la propera edició de la Bienal Xavier Miseracs.
El Consorci de les Gavarres posa en marxa el Pla de Gestió Integral Gavarres 2025. L'objectiu és generar un nou model de gestió i adaptar el massís a l'impacte del canvi climàtic i a les dificultats per la manca de recursos per les retallades.
L'Ajuntament de Palafrugell té previst instal·lar un nou mirador al far de Sant Sebastià, a la zona que queda per sota les antenes. Tindrà capacitat per unes 25 persones. Serà una plataforma de fusta amb una barana.
Aquest diumenge s'estrena el documental Les nenes de la guerra, un homenatge a les dones ganxones que van viure la Guerra Civil. Es presentarà al Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu. Les dones, que ara tenen entre 86 i 98 anys, relaten la seva experiència en el conflicte, la por, la fam i la família.
I al llarg del programa d'avui entrevistarem en Quim Salvi, que és el nou rector de la Universitat de Girona. És de Sant Feliu de Guíxols i fins abans de ser rector de l'UDG era director de l'Escola Tècnica Superior. 8:05. I, com és habitual, després del resum, entrem en matèria. L'Hospital de Palamós obrirà 12 llits a la quarta planta per fer front a l'epidèmia de la grip. És una decisió que es pren perquè, en el punt àlgid de l'afectació de la grip, les consultes assistencials als serveis mèdics integrats del Baix Empordà han crescut entre un 3 i un 5%. Aquests 12 llits a la quarta planta estaran oberts a partir de dilluns 15 de gener i durant 4 setmanes, segons les previsions de l'hospital, i hauran de servir per evitar que faltin llits al sistema integrat sanitari del Baix Empordà. La crònica és d'en Dani Cortés.
Cal aclarir que aquest 3 o 5% de l'augment no es pot imputar automàticament a la grip, però pel moment en què es produeix és probable que aquest sigui el motiu. En tot cas, és aviat per dir-ho. Tot plegat ho explicava a Ràdio Capital la doctora de l'hospital Esther Vilert.
A dilluns de la setmana que ve, dia 15, s'obren 12 llits a la quarta planta de l'Hospital de Palamós. I aleshores, amb això, es preveu que si aquesta epidèmia va creixent en nombre de casos, doncs no hi hagi falta de llits a la zona del Baix Empordà.
A més, Vilert ha assegurat que moltes de les visites que s'estan realitzant es fan a centres primaris del Baix Empordà, i això vol dir que a l'Hospital de Palamós arriben els casos més greus. Aquestes són les recomanacions que feia Vilert als ciutadans que tinguin símptomes de grip.
Recomanem fer repòs a casa per evitar contagis amb altra gent. Això és importantíssim, fer repòs, no sortir al carrer, prendre analgèsia, no cal prendre antibiòtic perquè recordem la grip és un virus, beure molta aigua i una altra mesura molt important és rentar-se les mans per evitar també contagis entre persones.
A més, és important recordar que amb els primers símptomes s'ha de trucar al telèfon de CatSalut 062 o anar als centres d'atenció primària i deixar l'Hospital de Palamós per als casos més urgents.
Gràcies, Dani. Doncs ja sabeu, sobretot, seguiu molt fil parlant d'aquestes recomanacions, mans netes cada 2x3 i en cas que us enganxi la grip, doncs repòs a casa, al llit i, com a última instància, doncs a l'hospital. Les 8 del matí i 8 minuts i us expliquem una notícia relacionada amb el consorci de les Gavarres. Consorci que posa en marxa el pla de gestió carai, com estem avui. No, ja us ho diré, no es pot sortir... Aviam, un moment, parem la música. No es pot sortir el dia abans quan s'ha de fer un programa informatiu tan aviat al matí. Però vaja, dit això, explicada aquesta anècdota personal... Dèiem, el Consorci de les Gavarres posa en marxa el Pla de Gestió Integral Gavarres 2025 per generar un nou model de gestió i adaptar el massís als canvis globals. David Parreño.
L'augment de la sequera i el risc d'incendi forestal són els dos impactes més evidents del canvi climàtic en el Mediterrani. Això se li suma a la manca de recursos arran, principalment, de les retallades. Ho ha explicat a Ràdio Capital el gerent del Consorci, Oriol Ormet.
Hem fet una reflexió els últims dos anys on hem analitzat quin és la superfície del massís que estarà sotmesa a gestió en els propers anys, no? I vam detectar que més d'un 50% de la superfície del massís no estaria sotmesa a cap tipus de gestió en els propers anys, però possiblement en els propers 50 anys, per les pròpies dinàmiques de lo que són els recursos forestals, de com està el mercat, etc, etc, no? I això ens generava molta por, no només perquè no hi hagués una gestió activa, sinó perquè a més hi ha una component, que és la component del canvi climàtic i que estem veient com està afectant greument a certes tipologies d'hàbitat de les Gavarres.
El Consorci ha aplegat ara no només les administracions, sinó gran part del sector del suro, turístic i vitivinícola, i a la societat civil i a la comunitat científica. D'aquesta d'aquesta unió n'ha sortit tot un seguit d'eixos i accions que caldrà implementar a mig termini. Accions transversals, com estructurar un nou model de governança del consistori, però també altres petites accions, com convertir zones d'eucaliptus nefastos pels incendis en nous cultius. El pla també està obert a analitzar noves economies, com és el cas del bruc. Serviria per dignificar els col·lectius que el recol·lecten, però el control d'aquesta planta alhora ajudaria a prevenir incendis. També exploraran la cultura, posant en valor l'arquitectura popular o organitzant un certamen de land art o art natural, una obra d'art efímer feta amb els propis materials del massís fins que es dilueix en el propi espai.
Més històries que us expliquem al Supermatí d'avui. A finals de mes o a principis de febrer començaran les obres de construcció d'un pàrquing de 3 plantes. Estem parlant de Llafranc. Tindrà concretament unes 140 places d'aparcament i no estarà enllestit fins a finals d'any. El govern de Palafrugell hi destinarà 1.050.000 euros al projecte, Toni Selles.
El pàrquing estarà situat prop de l'església de Llafranc a l'encreuament dels carrers de Santa Marta i Xarambeco. El regidor d'Urbanisme, Lluís Ros, apunta a Ràdio Capital que aquesta és una obra complexa i que els treballs s'allargaran durant tot l'any. Aquest nou pàrquing també permetrà remodelar la zona de la Font d'en Xeco, que s'utilitza com a aparcament. Aquest espai es veurà afectat per la futura remodelació d'un tram de la carretera JB-6591 que va de Llafranc a la carretera de Tamariu.
El que és el carrer de pujada cap a l'encreuament amb la carretera de Tamariu, ara s'està fent una rotonda d'encreuament amb el carrer Xarambeco i posteriorment el que s'haurà de fer és una vorera per garantir el trànsit, per tant, per la gent que baixa al càmping com per l'alberg que hi ha actualment a l'Hotel Paraíso. És una zona peatonalment molt transitada, perillosa, i caldrà fer una vorera. Quan es faci la vorera, què vol dir això? Que traurem també places de pàrquing. No totes, evidentment, però una part important.
El nou pàrquing també és necessari per la remodelació del passeig Cipzela, que dona prioritat als vianants.
Doncs encara relacionat amb aquest entorn de Llafranc i relacionat amb el far de Sant Sebastià, l'Ajuntament de Palafrugell instal·larà un nou mirador en aquest espai emblemàtic del far de Sant Sebastià, Marc Clapés.
El regidor d'Urbanisme, Lluís Ros, ha explicat a Ràdio Capital els detalls d'aquest nou mirador i les vistes que tindrà.
I aquí fem una plataforma que, home, hi caben poder 25 persones ben bé en allà, i seria un mirador allò que ve un autobús, que venen, en fi, diversos visitants, i hi haurà aquesta plataforma amb una barana, i des d'aquest punt, en allà hi havia un pi gros que va caure amb el temporal aquell del mes de març, i ens queda una zona bastant bé per fer aquest mirador, és una plataforma de fusta, i des d'allà es fan, però mires i veus des de l'illa, vas mirant totes les Gavarres, tot Mont-ras, Palafrugell, i veus el Canigó nevat al fons.
Tot i que de moment encara no hi ha el pressupost definitiu, està previst que estigui llestit de cara a la Setmana Santa.
Doncs ben bonic que podria ser.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Més notícies, parlem d'ocupació hotelera, d'ocupació turística durant les festes de Nadal. Perquè ja s'han conegut les dades d'ocupació hotelera durant aquest període. La Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre ha avançat que s'ha arribat a un 80% d'ocupació dels allotjaments oberts, Pedro Ruiz.
La Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre tanca l'exercici 2017 amb una quota alta d'ocupació durant el període de vacances de Nadal. De fet, dels 6.000 llits disponibles durant aquests dies, la mitjana d'ocupació ha estat de 5.000 llits, el que es tradueix en un percentatge que assoleix la xifra del 80%. Així doncs, les expectatives s'han superat, ja que s'estimava que fossin 4.000 llits els ocupats de mitjana, de manera que la previsió s'ha vist superada en 1.000 llits més. La nacionalitat principal d'aquests allotjats és francesa i catalana. Martí Sabrià, gerent de la Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, ha explicat a Ràdio Capital que aquest resultat també ha contribuït a un 2017 de visites a rècord.
Crec que ha sigut un bon final d'any, al final la cloenda d'un any que ja havia estat exitós, amb un gran abril, un molt bon juny, un magnífic setembre, un octubre una mica més desbalsat per les situacions, pels cops de porra del dia 1.
D'altra banda, Sabrià també ha detallat que la primera setmana del 2018 no ha estat molt bona, atès que la majoria de visitants van marxar els dies 2 i 3 de gener, principalment. Ara bé, el sector de la restauració no se n'ha ressentit, segons apunta.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
És un quart de nou del matí i, com us hem anunciat a la portada, avui tenim entrevista amb en Quim Salvi, que és el nou rector de l'UDG. Recentment anomenat el ganxó Quim Salvi, com us dèiem, és el rector, el nou rector de la Universitat de Girona, a qui saludem en aquest moment. Senyor Salvi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, d'entrada, el primer que volem fer és felicitar-lo pel nomenament, com no pot ser d'una altra manera.
Moltes gràcies.
Escolti, vostè es va presentar en un programa en el que deia que havia de fer-se, que, entre altres coses, que la universitat fos molt més participativa. Com s'aconsegueix això?
Bueno, doncs això s'aconsegueix amb una mica amb els instruments que ens facilita un govern obert. Un govern obert és un govern on totes les actuacions que es fan des dels equips de direcció doncs se comuniquen a la comunitat, i aquesta comunitat doncs té uns canals per poder doncs debatre, per poder fer arribar aquelles propostes i per poder fer que les propostes no siguin el màxim de consensuades entre tot el que és la comunitat que n'ha d'acabar gaudint d'aquelles accions de govern. Per tant, és una mica tenir en compte la transparència, tenir en compte la facilitat en la comunicació, que hi hagi una comunicació interna adequada i que se promogui la participació de totes les persones d'aquella comunitat universitària, en aquest cas, per poder doncs fer arribar les seves suggerències i les seves aportacions en la pròpia acció de govern de cada dia. S'ha de fer d'aquesta manera.
Escolti, segons he llegit, vostè es va presentar o va decidir presentar-se en un moment en el que creia que l'anterior rector, en Sergi Bonet, no concorreria, i finalment va ser així. La pregunta és, com vostè contempla la col·laboració directa amb el senyor Bonet?
Sí, tant els governs de la universitat, l'institució és molt important, els governs van passant, les persones anem passant, tots formem part d'un fil o d'un entreteixit, no?, que ens va marcant la pròpia universitat, i tots som membres d'una mateixa comunitat, no?, en el sentit de que en Sergi Bonet doncs ha de tornar a ser professor de la mateixa manera que jo havia estat professor, i tots compartim un mateix ideal, no?, un mateix objectiu, que és fer el millor per la universitat, i per tant això implica col·laborar i ajudar-nos mútuament, no? No treu que puguin haver-hi diferències, òbviament, i coses que cada equip de govern doncs les faria d'una manera diferent, però l'estratègia universitària o la pròpia trajectòria o creixement de la universitat ha de gaudir de doncs les aportacions del màxim nombre de persones possibles, perquè això en el fons reverteix en una millor universitat, i per tant ha de ser així, i tant.
Senyor Salvi, una de les característiques que tenen les institucions universitàries és que la seva presència física transcendeix l'àmbit estricte en el que estan ubicades. És a dir, una universitat que estigui ubicada, doncs, jo què sé, l'Autònoma de Barcelona, per dir-ne alguna, irradia aquesta sensació de presència més enllà de l'espai físic que ocupa, per exemple, la Bellaterra. Tinc la sensació que amb la Universitat de Girona això no passa tant, o que en qualsevol cas es restringeix molt més a l'àmbit estrictament proper, és a dir, que la Universitat de Girona té molta presència a Girona i els pobles del voltant, però en una demarcació com la nostra em fa la sensació que en llocs com el Baix Empordà o com l'Alt Empordà ens queda com lluny la institució de la universitat.
Segurament la universitat hauria de comunicar millor. Aquí, a vegades, els mitjans de comunicació influeixen molt, eh? La pròpia Nosaltres estem molt avesats, per exemple, doncs, a escoltar o veure TV3, no? Escoltar segons quines emissores de ràdio, i aquí hi ha molta presència d'Universitat de Barcelona, i en l'ideal col·lectiu, doncs, va quallant una sensació de que poca presència de les universitats que estem fora de la ciutat de Barcelona, com si tot passés molt a Barcelona. De fet, si escoltem moltes vegades les notícies, tot sembla que està passant molt en allà. Fins i tot moltes vegades la ciutat de Girona, ara perquè tenim el president Carles, no? Que és de Girona, i sembla que hagi agafat una mica més de volada. Però molt, és tot molt Barcelona, no? És un avantatge tenir una gran capital, no? Però també té un inconvenient, no? Que és aquest que l'esforç que hem de fer la resta per poder tenir presència en els mitjans és molt important.
Però per exemple, aquesta sensació, deixi'm ser redundant, em fa la sensació que en casos com, per exemple, la Universitat de Vic no és tan així, o amb la Rovira i Virgili, que està més ubicada a Tarragona.
Nosaltres segurament hem de fer també esforços, però, per exemple, no sé si sabeu que a Sant Feliu de Guíxols, per exemple, hi tenim una càtedra.
Sí.
Treballem amb Sant Feliu amb la promoció d'una càtedra que és la salut rural, no? Tenim una altra a Palamós, tenim una càtedra de gastronomia a Calonja, tenim càtedres a Figueres. O sigui, només parlant del propi Empordà, la presència de la ciutat és... Home, podria segurament ser molt millor, però hi és, la Universitat de Girona hi és, i es fan actuacions, es fan coses. Ara, que se'n podrien fer més, és evident. De fet, és una de les coses que també nosaltres portàvem en el nostre programa de govern, d'incentivar moltíssim, molt més la col·laboració entre la universitat i tots els ens locals, els ajuntaments, les cambres de comerç, els consells comarcals, etc., perquè augmenti i vagi collant també aquest ideari, no?, de que la universitat no és només és la Universitat de Girona, perquè ho porten el seu nom, però no és només la universitat de la ciutat de Girona, sinó que és la universitat de tot un territori, no? I, per tant, la presència de la universitat ha d'augmentar. Fins i tot en formació, tenim una fundació que realitza molts de cursos de formació. Bona part d'aquests cursos se realitzen a les grans ciutats, sí. Però en canvi tenim poca presència en segons quines altres ciutats, no?, del territori, i això ho hem d'anar-ho dinamitzant molt més.
Possiblement una de les sortides sigui intentar convertir els estudiants en ambaixadors de la mateixa universitat allà on van. En aquest sentit, jo li pregunto, quin ha de ser i sobretot com s'ha de materialitzar el grau d'implicació dels estudiants de la Universitat de Girona?
Aquesta és una qüestió molt important i lliga moltíssim amb el que hem dit al principi de la participació. Els estudiants passen per l'universitat, alguns d'ells doncs venen, estudien i marxen. Llavors, a vegades tenen poca relació, una vegada han deixat de ser d'estudiants amb la pròpia universitat. I això ha de canviar, això ha de ser un model segurament una mica més americà, en el sentit de que les associacions d'ex-estudiants siguin molt més actives. Molt més actives en fer una xarxa de relació en la qual els ex-estudiants en troben benefici, ja sigui per formació especialitzada en un futur, a vegades en possibles descomptes, per exemple,
sí.
Com, per exemple, en temes d'inserció laboral, perquè tan importants són els coneixements com les coneixences. Una vegada has acabat, l'universitat, diguem que t'emportes uns coneixements, que és la teva, l'estudi que has cursat.
Sí.
Però també t'emportes unes coneixences, que són els amics que has fet durant l'etapa a l'universitat, no? Amics i amigues, que acabaran sent també persones rellevants durant la teva vida, perquè aquestes persones treballaran, accediran a alguns càrrecs de responsabilitat i te poden ajudar a tu, exestudiant, a promocionar. Això és un model bastant americà, no?, dels alumnes, que és una de les propostes que també portem en el sentit de poder-ho, que com a Universitat de Girona ja s'han fet coses, però segurament se'n podrien fer moltes més, no? I una mica anem en aquesta direcció, pensant no només a nivell nacional o territorial, sinó també a nivell internacional. perquè aquests estudiants acaben moltes vegades, bona part d'ells acaben treballant a Europa, Estats Units, arreu del planeta, no?
Sí, la mobilitat exterior que deia la ministra aquella nefasta.
Correcte. Hem de pensar que els estudiants de la Universitat de Girona, com qualsevol estudiant de qualsevol altra universitat, molts troben ofertes laborals arreu, eh? Jo he estat professor i els estudiants meus doncs estan treballant als 5 continents, sí. No? Vull dir, em refereixo que si seguim una mica la traça de la progressió que fan aquests estudiants una vegada acaben els seus estudis, doncs te'n dones compte que alguns estan actualment en càrrecs de molta responsabilitat amb empreses multinacionals molt importants, no? Però aquests estudiants són d'un gran valor per la pròpia universitat perquè poden ajudar els estudiants que estan acabant, no?, a inserir-se molt millor en el mercat laboral i a progressar molt millor amb la seva carrera professional, no? I això és un valor afegit molt important.
Deixi'm que canviï de qüestió, senyor Salvi. En ocasions sentim a dir que el Vox Populi, sentim a dir que la gent jove que ja no s'implica tant com s'implicaven abans amb altres causes, fa la sensació que la comunitat universitària sempre ha estat una de les més actives. No sé quin és el grau d'implicació que veu vostè en els estudiants, en la gent jove que va a les universitats amb les ganes d'assumir el protagonisme, aquest empoderament del qual també es parla ara en la gestió o en el funcionament diari de la universitat.
Jo també penso que això a vegades són sensacions generacionals.
Probablement, perquè és veritat que aquest és més un comentari allò de senyor gran que una cosa científica. Sí,
a vegades sembla, són sensacions generacionals, no? Que quan veus els fills sembla, aquests no s'impliquen tant, abans sí que les coses funcionaven d'una manera diferent. Jo aquí a la universitat el que haig de dir és que el grau d'implicació dels estudiants és molt important. Penseu que, per exemple, la persona que està portant el Consell d'Estudiants durant els últims anys, que és la l'òrgan de representació dels estudiants més important dins de la universitat, ara és el president a nivell de tot Catalunya. És a dir, és una persona que és un estudiant de la Universitat de Girona que ha estat treballant, participant en govern a la pròpia universitat i ha estat proposat i ha estat escollit, proposat per ser el president a nivell de tot Catalunya. Això vol dir que, d'alguna manera, la participació dels estudiants de la Universitat de Girona ha estat ben valorada a nivell nacional.
Sí.
No? Realment participen moltíssim, ja sigui en tot el procés, en tot el que està passant com a país, que doncs, hi han hagut moltes mobilitzacions, hi han hagut també molts debats, estan passant realment moltes coses al voltant d'això. El que passa és que potser a vegades tornem una mica en el que no es comunica prou.
Disculpi,
no?
Senyor Salvi, els estudiants de l'UDG tenen especial afició a anar a l'estació de l'AVE, eh?
Sí. Clar, últimament n'han passat moltes.
És un meeting point.
Defensant les escoles quan era el moment de les votacions, manifestant-se i manifestant-nos en el fons, perquè tampoc no ha sigut una reivindicació generacional, sinó que això és una reivindicació de país. Diguem que podem trobar persones de totes les edats en aquestes mobilitzacions i hem estat de fet hem estat presents a molts espais, no? Uh-huh. I tant que sí.
Escolti, sobre la situació del país, ja sé que vostè l'ha enganxat en ple procés, diguem-ne, electoral, però quina incidència ha tingut, si és que n'ha tingut, a la Universitat de Girona, aquesta aplicació de l'article 155?
És molt important la incidència que ha tingut i que està tinguent. Penseu que el procés electoral del rector de la universitat s'ha seguit com qualsevol altre procediment anterior, però en el moment que un candidat guanya les eleccions, normalment acaba sent nomenat pel govern de la Generalitat i pel conseller corresponent, no? I en aquest cas no ha estat així. En aquest cas, la Generalitat el que ha hagut de fer és traslladar els resultats del Consell de Ministres de l'Estat, perquè sigui el Consell de Ministres de l'Estat el que faci el nomenament. Això és una conseqüència de l'aplicació d'aquest 155, en el que ara mateix doncs, tenim la Generalitat doncs, sense el govern que pugui desenvolupar les seves funcions. Però que a nivell econòmic també això és molt important per les universitats. Qualsevol despesa que fem ha de ser aprovada per aquest organisme de l'Estat, no? Quan això era una cosa que d'alguna manera hem perdut autonomia.
No tenen l'autonomia, exacta, l'autonomia de la gestió.
L'autonomia universitària que sempre defensem, que les universitats, diguem, que són instruments de treball cap a la societat, però una mica independents del govern i dels governs que han hagut, sempre aquesta és la bona autonomia universitària, doncs en alguna manera l'hem estat perdent en els últims anys, perquè cada vegada hi ha més instruments de control, no?, que ens impedeixen doncs, poder desenvolupar l'autonomia amb prou llibertat, no?
Queda clar. Sí, sí. Senyor Salvi, encara una última qüestió relacionada amb aquest aspecte. Deia vostè, a mi no m'ha nomenat el Consell de Govern de la Generalitat, sinó m'ha nomenat el Consell de Ministres. És evident que a la seva presa de possessió no hi ha vingut el conseller, eh?
Sí, bueno, hem fet una mica un acte diferent, ja mirarem de que en el futur, quan hi hagi un govern a la Generalitat, doncs puguem fer l'acte festiu. El que hem fet ha sigut un acte més que protocolari administratiu, en el sentit de dir, una vegada has estat nomenat, el que no podem és, una vegada ets nomenat, diguem que el proper pas és prendre possessió, sí. És a dir, acceptar el càrrec, no? Uh-huh. Acceptar el càrrec per poder començar a governar l'universitat, perquè si no hi hauria un buit de govern a l'universitat. Clar. Tindríem una universitat sense govern. I això no pot passar, perquè en totes coses hi ha molts contractes de moltes persones, els cursos s'han d'anar fent, hi ha molts estudiants que podrien quedar afectats, i això no pot passar. Llavors el que hem fet ha estat doncs prendre possessió del càrrec i anomenar ja tot l'equip i començar a treballar. I això ho vam fer el passat 29 de desembre. Des d'aleshores, 29 de desembre, fixeu-vos que estem parlant entremig de ben bé de vacances,
sí, sí, sí,
de Nadal.
De...
Vull dir que també el Consell de Ministres, en aquest sentit, doncs el que va fer... Tot es va demorar moltíssim, Tot aquest procediment doncs, va ser molt més llarg que el que és habitual i ens va caure dins de les vacances de Nadal, amb la qual vam obrir, vam fer tot el... Hem estat treballant durant tots aquests dies de vacances per poder-nos posar-nos en marxa, no? I l'acte més festiu, més públic, que és el que tradicionalment s'havia fet, el farem més endavant, quan hi hagi un govern a la Generalitat, o quan ens puguem organitzar correctament amb la Generalitat, després faríem l'acte més festiu, que seria l'acte més aviat de presentació del rector a la comunitat. Això penseu que també és el que s'ha fet ara fa poc a l'Universitat Politècnica de, sí, Catalunya, no? En el sentit que anem una mica en la mateixa direcció, no?
Senyor Salvi, una última cosa abans d'acabar. En països que jo en dic civilitzats com Noruega, Suècia, Dinamarca o Finlàndia mateix, la universitat és gratuïta i en molts casos, a més, el primer màster també acaba sent gratuït. A Dinamarca, per exemple, el primer màster és directament gratuït i, a més, als estudiants se'ls hi paga un sou, un subsidi, una ajuda perquè puguin estudiar amb més tranquil·litat. Ja sé que en aquest país som molt lluny encara d'aquest model, però a vegades això em fa pensar en la sensació que tot allò que té a veure amb la formació acadèmica, amb l'ensenyament universitari i amb la cultura sempre va una mica a la cua de totes les prioritats. No sé què n'opina vostè al respecte del valor que se li dona des de l'alta política a coses tan fonamentals per a un país com la formació de la seva gent, la formació acadèmica i cultural.
Sí, és així. L'educació és la millor inversió. Això és el que sempre diem tots. Quan una societat, com més ben educada està una societat, més creixement té aquella societat. Com més creixement té, més recursos rep, en el sentit de que més qualitat de vida acaba tenint la societat. I, per tant, la millor inversió que podem fer és la inversió en educació. Davant d'aquesta situació, el que ens trobem també... Comparativament, si miréssim Catalunya comparativament amb la resta de l'Estat a nivell econòmic i a nivell doncs no estem malament, eh? La qualitat de les universitats són, és de les més altes de l'Estat també, Catalunya
però és un motor, també l'accés a la universitat però, és un dels més cars de l'Estat.
Exactament. Aquí volia fer la comparativa, no? Catalunya és un dels motors a nivell econòmic també del sud d'Europa, no? Tenim molts indicadors que tot això ens indiquen que estem en una molt bona situació. Malgrat això, l'educació és de les més cares. Això, en el fons, acabarà revertint en un empitjorament de la societat que ens envolta, perquè si és més cara l'educació, serà més difícil accedir a aquesta educació. I si és més difícil, menys gent podrà accedir-hi, i això revertirà en un futur, en uns anys, perquè sempre hi ha una inèrcia a una davallada, i per tant això ho hem de corregir. Ara mateix, com a país, estem en una situació molt complicada, la Generalitat doncs té el marge que té, i doncs o no pot o no vol o no li deixen poder fer les coses com potser les hauríem de fer. I les universitats ara hem de posar el màxim d'instruments possibles perquè això, que és una situació i un greuge que s'ha de resoldre immediatament, perquè els preus són molt alts comparativament i realment és un greuge comparatiu que acabarà afectant moltíssim, hem de posar instruments. I què podem fer com universitats? Per exemple, la Universitat de Girona posa en marxa immediatament ara dos instruments interessants. Una són beques salari que siguin diners, a més de la matrícula gratuïta, diners mensuals que puguin rebre els estudiants que tinguin dificultats per poder accedir als estudis universitaris, per a garantir l'accés universal als estudis universitaris. I això és rellevant. I l'altre és un fons d'acció social per necessitats sobrevingudes, perquè hi ha molts estudiants que a vegades s'han d'acabar deixant d'estudiar perquè els hi passen, tenen problemes sobrevinguts, els pares que perden la feina, que s'han de posar a treballar. A vegades també com universitats podem fer altres coses, com per exemple fomentar moltíssim la semipresencialitat, perquè conciliem el treball amb l'estudi, de manera que facilitem que l'estudiant pugui treballar i alhora estudiar. Hi ha instruments que, malgrat una situació de país complicada, i malgrat que aquests preus són molt més alts i hem de treballar moltíssim perquè reduir els preus de les matrícules, també com aquesta autonomia universitària podem posar instruments que no s'han posat fins ara i que els hem de posar per a facilitar o com a mínim per a conciliar durant els propers anys aquesta situació i aquesta greuge que tenim a les universitats catalanes.
Senyor Quim Salvi, rector, nou rector de l'UDG, gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, sort en el seu mandat.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès, estic a la vostra disposició i sempre que creieu convenient, si a mesura que anem desenvolupant l'acció de govern, portem moltes coses de territori, moltíssimes, pensem molt en les ciutats de mida Sant Feliu, Palamós, Palafrugell, Calonge, parlant d'aquesta zona d'aquí de l'Empordà.
Aviam si es nota que hi ha un empordanès al capdavant de l'UDG.
Bueno, jo sóc de Sant Feliu de Guíxols.
Sí, per això ho dic.
Jo sóc nascut a Sant Feliu de Guíxols.
Per què es pensa que l'hem trucat?
Sí, al barri del Puig, precisament, no? I pensem ja també he parlat amb l'alcalde i amb el sentit de que volem implicar molt més el territori amb tot el que és la nostra universitat, perquè al final Girona és la universitat de tot aquest territori, no? I és la nostra universitat, i per tant és la que hem de, entre tots, sumar per fer-la créixer i per fer-la el més gran possible.
Queda clar. Senyor Salvi, que vagi molt bé. Adéu i gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Passen 8 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9.
I aquest diumenge s'estrena el documental Les nenes de la guerra per homenatjar les dones ganxones que van viure la Guerra Civil Espanyola. El documental es presentarà al Teatre Unit Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu. Les dones, que ara tenen entre 86 i 98 anys, relaten la seva experiència en el conflicte, la por, la fam i la família, David.
La idea va sortir ja fa 2 anys, quan els aficionats a la fotografia, membres de l'agrupació fotogràfica guixolenca, van plantejar-se recuperar aquesta part de la memòria històrica de la ciutat. Una desena de fotògrafs amateurs estan al darrere d'aquest projecte, sota la direcció d'Amàlia Feixes. L'estrena del documental es complementa amb una exposició fotogràfica amb relats de les nenes al mateix teatre municipal. Aquesta exposició, posteriorment, estarà disponible al Museu d'Història de la ciutat.
I més notícies al Supermatí d'avui. Els responsables de l'Empordaneta Escena no tenen previst ampliar la proposta. Tot i això, si algú demana suport per un projecte similar, s'hi podrien mostrar oberts a col·laborar, Sílvia Pedret.
L'Empordaneta Escena programa 10 espectacles d'arts escèniques a diferents pobles de l'Empordà. Són Verges, La Tallada, Parlavà, Jafre, Ultramort, Bellcaire, Colomers, Foixà, Rupià i Garrigoles. Amb el lema Il·lusiona't, aquest projecte vol fer arribar les arts escèniques a pobles i espais on poques vegades se n'hi poden veure. Pep Vila, actor establert a Tor i impulsor d'Empordaneta Escena, apunta que la proposta està molt pensada per a aquests pobles, veïns i propers, però es mostra obert a ajudar en cas que hi hagin iniciatives similars.
Això sí que nosaltres els animem a tots aquests pobles que també d'alguna manera uneixin i també estan disposats a ajudar-los. Si hi ha algú que jo llenço ara la proposta ja des d'aquí, si hi ha algú que diu, ostres, a mi m'agradaria, tinc ganes, doncs jo t'ajudo i te dic una mica com ho hem fet, t'ho explico i també t'ha dit on podríem treure ajudes tant de la Generalitat com de la Diputació com del Consell Comarcal.
La primera edició del cicle comença aquest diumenge a Verges. El seu responsable destaca la idoneïtat d'espectacles adreçats a públic familiar per afavorir una major assistència i perquè els espais disponibles són més adients per propostes que s'hi puguin adaptar.
4 minuts i 3 quarts de 9, anem a l'actualitat general. I a l'espera que el dia d'avui Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart expliquin al Suprem el seu paper en el procés, compareixeran avui al Tribunal Suprem. A l'espera, dèiem, que compareguin, us expliquem que Junts per Catalunya i Esquerra acorden investir Carles Puigdemont i garantir la majoria independentista a la mesa del Parlament. Puigdemont proposa una investidura telemàtica o a través de la delegació a un altre diputat perquè llegeixi el seu discurs, Alba Lejide.
L'acord també inclou que es garanteixi la majoria independentista a la mesa del Parlament. Per tant, es descarta l'entrada dels comuns. Esquerra Republicana assegura que estudiarà amb els seus serveis jurídics la viabilitat de la proposta, però encara està a l'aire qui presidirà el Parlament.
I al voltant de com evoluciona aquest procés d'investidura... El politòleg Andreu Paneque n'ha fet un comentari d'opinió.
El Nadal és cultura. Són vacances, però també són dinars en família i les seves més que llargues discussions sobre l'actualitat. D'aquest Nadal, a les localitats catalanes, de ben segur que s'ha parlat de l'article 155, de l'empresonament dels membres del govern de la Generalitat, de les pintures i colors de la cavalcada de Reis. En aquest cas, però, m'agradaria recordar una de les discussions que es varen tenir a la meva taula de Nadal, aquella idea que va sorgir després de l'eufòria del tortell i les neules. La més gran de la família, l'àvia, afirma: fill, però, i si apostem per Puigdemont i no torna, com ho farem? Un dels seus nens argumenta: no ho sé, àvia, no sé pas què farem, perquè si trepitja territori espanyol serà empresonat. A tot això, l'àvia, després d'uns segons de pensaments, contesta: i si utilitzem la tecnologia i fem president a Puigdemont des de Brussel·les? El podríem veure per aquestes màquines que tenim ara. Doncs bé, el que podria semblar una reflexió fruit d'un bon dinar i un bon beure i més emoció i sentiment que no altra cosa, sembla que pot agafar força després de l'acord que s'ha forjat amb Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. No sé si finalment es durà a terme o si funcionarà. El que sí que sé és que si això finalment acaba passant, ens trobarem amb una revolució política i entraríem en un conflicte i debat que segurament ni la justícia podria trepitjar. Com es fonamenta el poder d'un president des de l'exterior? Com seria la governabilitat de la Generalitat? Quin control pot tenir la ciutadania sobre aquest govern? No sabem com anirà, però benvinguts a la República 2.0.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I encara sense deixar l'àmbit polític, us expliquem que El Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs de Podem contra l'article 155. Es tracta d'un tràmit inicial i el posicionament de l'alt tribunal s'haurà de fixar posteriorment en una sentència, Alba.
El ple de l'alt tribunal ha fet aquest primer tràmit que no comporta, però, cap decisió sobre el fons del recurs. Ara, un cop admès aquest tràmit, els magistrats hauran d'estudiar els arguments de Podem i fixar el seu posicionament en una sentència posterior. Per tant, les mesures del 155 es mantenen, de moment, intactes.
I acabem encara amb un breu, explicant-vos també que Oriol Junqueras demana el trasllat urgent a una presó catalana i permisos per assistir als plens del Parlament. El seu advocat sol·licita que el seu client pugui assistir al ple de Constitució, de la Cambra i el d'Investidura.
En un escrit enviat al jutge instructor Pablo Llarena, l'advocat Andreu Vandeneinde sol·licita l'ingrés a Brians 1 o a una altra presó que depengui de la Generalitat. A més, també sol·licita permisos de sortida o excarceració perquè Junqueras pugui assistir al ple de Constitució del Parlament previst per al 17 de gener o al posterior ple d'investidura.
I mentre a Catalunya i a la resta d'Espanya es parla del 155, de la presó, del procés català, notícies com aquesta passen més desapercebudes. El cap de la Gürtel reconeix al jutge el finançament irregular del PP valencià i els pagaments en negre. Francisco Correa negocia un acord de conformitat amb la Fiscalia.
A través d'un escrit a l'Audiència Nacional publicat pel diari digital El Plural, Francisco Correa admet que els fets que descriu la Fiscalia Anticorrupció en l'acusació són certs i que el PP valencià li hauria abonat alguns serveis amb pagaments en negre i factures fictícies. A través d'aquest escrit, Correa busca un acord per tal de reduir la condemna després que la Fiscalia demani per a ell 24 anys i mig de presó.
Doncs això, queda dit. 8:45. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Ben tornat de les festes.
Sí, home, i tant.
Escolta, com vas?
Bé.
No.
Amb ganes, ja.
Has vist cinema? Sí, has vist forces pel·lis o no?
Ui, me n'he fet un fart aquests dies, ho confesso, eh?
Sí, no? Home, ja, sí, només faltaria. Sí, sí. Doncs, escolta, tenim 5 minuts per repassar el bo i millor de la cartellera cinematogràfica d'aquesta setmana.
Doncs mira, tu ja saps que ara arriba temporada de premis, l'altre dia vam tenir els Globus d'Or, i ja quan arriba el mes de gener, de fet la setmana que ve ja tindrem les nominacions als Òscar, comencen a arribar ja totes aquestes pel·lícules oscaritzables, candidates a premis... Bé, i això és una mica ja el que ens comencem a trobar aquesta setmana.
Doncs,
i que ens trobarem a partir d'ara.
Doncs vinga, i què hem de veure de tot això que es presentarà?
Doncs mira, per exemple, la recent guanyadora del Globus d'Or a la millor pel·lícula dramàtica, que és aquesta Tres anuncios en las afueras. Aquesta és la pel·lícula que protagonitza la Frances McDormand, que recordem que està casada amb un dels germans Coen, i dirigeix Martin McDonagh. Aquest senyor és un irlandès...
I com has dit que es diu aquest home?
Martin McDonagh. Val. Sí, no sé,
meu... És que havies dit una cosa abans, que pensava que era el nom, i dic, home, quin nom és aquest? Vale.
No. Bé, aquest senyor va fer una pel·li que estava molt bé amb el Colin Farrell, que es deia Escondidos en Brujas, i una que es va dir Siete psicòpatres, que també és una pel·li meravellosa, i que va tenir molt poc ressò en la seva estrena. De fet, les dues no han tingut massa ressò, tot i que ell, a més, com a guionista, destaca moltíssim aquest senyor. I en aquest cas, el que s'ha inspirat amb una anècdota real d'un viatge als Estats Units, que va veure un anunci d'aquests que es posen per valles i cada valla, diguéssim, hi ha un missatge diferent i tot forma part de la mateixa campanya publicitària.
Sí.
En aquest cas, sobre una dona que van assassinar la seva filla al poble on viu. La policia és corrupta, incompetent i racista. Estem en un poble del sud dels Estats Units, i aleshores el que decideix fer ella és contractar 3 valles publicitàries i posar missatges bastant controvertits en contra de la policia local, no?
Com,
per cridar una mica l'atenció. Sí. I bé, és una pel·li que jo tinc moltes ganes de veure. A més, és una pel·lícula que hi trobem un repartiment molt interessant. El Woody Harrelson, que fa de xèrif. Jo crec que és un paper que li anirà molt bé.
Sí.
I llavors tenim el Sam Rockwell, que és un actor que ja ha participat anteriorment al Martin McDonagh, que era protagonista de Siete psicòpatas, per exemple, i també tenim el Peter Dinklage, que és el nan de Joc de Trons.
Sí. Recordem el títol de la pel·li?
Tres anuncios en les afueres.
Doncs vinga.
Sí, m'han traduït aquí.
Molt recomanable, sí. Signat per Ignasi Arbat. Què més, Ignasi?
Què més? Una altra. La segona pel·lícula serà Winston Churchill.
Home.
Que ens trobarem aquest any, sí? Sí, sí. Aquest any és l'any Churchill i s'estan fent moltes pel·lícules al voltant de Churchill.
Gran personatge.
Sí, va haver-hi fa uns mesos una protagonitzada pel Brian Cox i ara la que tenim ara es diu El instante más oscuro i està dirigida pel George Wright, que és el director britànic d'Expiación Hannah, per exemple, i Pan, que també és de l'última pel·lícula que havia fet, i en aquest cas el protagonista és Gary Oldman, amb un paper absolutament camaleònic. És a dir, aquest home necessitava com 5 o 6 hores de maquillatge.
Sí, perquè clar, Gary Oldman... Sí, clar.
No, per fer-li la papada i...
Sí,
i
bé, tot, per això, i el bastó, i bueno, ja.
Sí, bueno, la calva... És que dius, qui es pot assemblar menys? Winston Churchill, doncs Gary Oldman, va, dins,
sí.
Clar,
home, el, no sé si has vist la sèrie aquesta de Crown?
Sí.
El tio que fa de Winston Churchill és espectacular, boníssim.
No, sí, i tant.
Molt bo.
Però en aquest cas han volgut donar un gir, no?, de buscar
ja,
algú.
Sí, escolta.
Sí, un actor consolidat, però que físicament, clar, ha estat un repte, no?
Molt
en tot bé. Cas, el Gary Oldman es va endur el premi al millor actor per ser de Winston Churchill l'altre dia, els Globus d'Or.
Sí, sí.
Que la seva interpretació no ha passat desapercebuda i la pel·lícula se centra en dos moments concrets de la vida de Winston Churchill, és a dir, no és un biopic de dalt a baix. El primer és la seva elecció com a primer ministre i després la segona és la Segona Guerra Mundial, quan el seu partit polític li va fer el llit perquè es va enfrontar a Hitler i va decidir anar a la guerra en lloc d'acceptar un acord de pau amb el dictador, no? Els primers moments, que de fet era quan el Regne Unit estava sol en aquesta guerra, és el que fa referència a aquest instant más oscuro del títol de la pel·lícula.
Doncs, escolta, no tenim temps per més aquesta setmana, però tant una com l'altra tenen molt bona pinta.
Sí, aquestes eren les més destacables. Hi ha alguna més, però que escolti, no, el Ningú no és perfecte.
Exacte, el Ningú no és perfecte, que per cert, a Ràdio Capital s'emet aquest vespre a partir de les 10 i que puntualment el podreu trobar evidentment penjat al nostre web per si teniu ganes de recuperar-lo. Ignasi, que vagi bé i gràcies, eh?
Vinga, una abraçada, adéu.
Fins la setmana que ve. No ens ha dit l'últim adéu. 9 minuts i les 9 del matí. I aquesta música és la Cobra a la Porta a parlar-vos de l'activitat cultural lúdica festiva de casa nostra. I avui explicant-vos que el Corfball, que és un esport en creixement, on s'hi juguen junts nois, noies i nois i més noies amb l'objectiu de fer gol i evitar rebre'n en unes cistelles sense tauler de 3,5 metres d'alçada. Catalunya competeix internacionalment amb selecció oficial pròpia, Marc Clapés.
El Corfball és un esport en creixement on juguen junts noies i nois amb l'objectiu de fer gol i evitar rebre'n en unes cistelles sense tauler a 3 metres i mig d'alçada. Catalunya competeix internacionalment amb selecció oficial pròpia. A Platja d'Aro hi haurà la màxima competició continental amb els campions de les 8 millors lligues europees. El representant català ho fa per 5è any consecutiu amb la voluntat de millorar el quart lloc de la darrera edició i enguany assolir medalla.
I el claustre de l'Hospital de Torroella hi segueix l'exposició IT, Coses que passen.
IT, Coses que passen és un projecte de trobades objectuals on determinats estris, protagonistes de la seva pròpia història, juguen el paper d'antiherois. Màgicament, objectes quotidians ens parlen de les seves noves significacions de conceptes com l'absurd, així com de qüestions més terrenals i diàries com l'obsolescència, el reciclatge o la mateixa societat de consum. Són aquells oblidats de cada casa que prenen la paraula per tal de que els mirem amb uns altres ulls. Reclamen ser redescoberts a partir d'una nova disposició en un espai aliè. Un terreny nou i desconegut que els permet redescobrir-se sols o en relació amb altres elements que els complementen o redefineixen. Didac Salau és un fotògraf català i en l'exposició es reflecteix l'interès més recent d'aquest autor per explicar i per treballar també dins l'estudi i amb elements inanimats.
I recordem també alguna activitat d'aquest cap de setmana, com per exemple la Fira Rebaixa de la Bisbal.
Les jornades del dissabte 13 de gener ens portaran un munt d'ofertes i rebaixes. Les botigues de la Bisbal d'Empordà sortiran al carrer per oferir els seus millors productes als millors preus.
7 minuts i les 9 del matí, tot això us ho hem explicat avui. Un dia que és 11 de gener del 2018. Encara em costa dir 2018. I aquesta cançó que escolteu és de la Whitney Houston, que tal dia com avui, un 11 de gener, era detinguda per possessió de drogues.
La cantant va fer-ho a Nova York l'any 1971 i des del 87 que no ha parat de fer cançons, movent-se pel terreny de rhythm and blues, soul i hip-hop, amb influències d'Aretha Franklin o Chaka Khan. El 2005 va aconseguir l'enorme èxit amb The Breakthrough, amb moltes nominacions als Grammy i gran popularitat gràcies a la nova versió de One dels U2 que va cantar al costat de Bono. El seu últim disc es va editar fa un parell d'anys.
I més coses relacionades amb la música. Perquè tal dia com avui naixia la veu femenina d'aquesta cançó. Però aquest és en George Michael, el que canta en la col·laboració d'ella. A veure, si posem-la, aviam si la trobarem. Encara no. Noi, vinga. Bé, és igual. Aquesta cançó que es diu Ah, sí, que la cantava George Michael amb la Mary J. Blige, que naixia un 11 de gener, un dia com avui.
Als anys 90 va tenir enorme èxit amb temes com I Will Always Love You, però la dècada del 2000 no va començar massa bé i va ser detinguda a l'aeroport internacional de Hawaii amb una quantitat considerable de marihuana. Els darrers anys de la seva vida va ser notícia més per qüestions personals amb el seu marit o les drogues que no pas amb relacionades amb la música.
Avui no l'estem encertant amb les cròniques. Vaja, no l'estem encertant amb les cròniques de l'efemèride. Suspendrem de feina i sou amb Marc Lapés per barrejar-nos els talls i els textos. Això és el que farem a partir de les 9 quan pleguem. Abans, però, ens delectarem amb aquesta guitarra de la que personalment considero que és una de les últimes bandes influents en la història de la música. Nirvana, que amb aquest Smells Like Teen Spirit, que formava part de Nevermind, el disc que tal dia com avui arribava al número 1 als Estats Units.
Nirvana va arribar al primer lloc de la llista Billboard en un disc mític pel grup que va gravar amb un nou bateria, Dave Grohl, l'actual cantant dels Foo Fighters. El disc va vendre més de 15 milions de còpies al 1992 i el grup es consagrava encara més gràcies a temes com Smells Like Teen Spirit.
Doncs deixem que soni aquesta cançó. Ja devia quedar ben afònic en Kurt Cobain quan enregistrava aquest Smells Like Teen Spirit que formava part del Nevermind. I que, com us explicava en fa un moment, un 11 de gener arribava a ser el disc número 1 als Estats Units. Acabem el supermatí d'avui, com sempre, amb el repàs de les notícies més destacades que us hem explicat al llarg del programa.
L'Hospital de Palamós obrirà 12 llits a la quarta planta per fer front a l'epidèmia de grip. En el punt àlgid de l'afectació per la grip, les consultes assistencials als serveis mèdics integrats del Baix Empordà han crescut entre un 3 i un 5%. Aquesta dotzena de llits estaran disponibles a partir de dilluns 15 i durant 4 setmanes.
A finals de mes o principis de febrer començaran les obres de construcció d'un pàrquing de 3 plantes a Llafranc, situat a l'encreuament dels carrers de Santa Marta i Xarambeco. Tindrà unes 140 places d'aparcament i no estarà enllestit fins a finals d'any. El govern de Palafrugell hi destina 1.050.000 euros.
L'Arxiu Municipal de Palafrugell rep la cessió del laboratori fotogràfic de Jaume Ferrer. La família ha cedit diversos productes i estris que ha utilitzat durant la seva carrera, part dels quals s'exposaran a la propera edició de la Bienal Xavier Miseracs.
El Consorci de les Gavarres posa en marxa el Pla de Gestió Integral Gavarres 2025. L'objectiu és generar un nou model de gestió i adaptar el massís a l'impacte del canvi climàtic i a les dificultats per la manca de recursos per les retallades.
L'Ajuntament de Palafrugell té previst instal·lar un nou mirador al far de Sant Sebastià, a la zona que queda per sota les antenes. Tindrà capacitat per unes 25 persones. Serà una plataforma de fusta amb una barana.
Aquest diumenge s'estrena el documental Les nenes de la guerra, un homenatge a les dones ganxones que van viure la Guerra Civil. Es presentarà al Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu. Les dones, que ara tenen entre 86 i 98 anys, relaten la seva experiència en el conflicte, la por, la fam i la família.
I com sempre, abans d'acabar, últim apunt per la previsió del temps, Martí Seguer.
Aquesta nit i matinada la nuvolositat ha estat intensa i fins i tot ha caigut algun ruixat. Aquest matí la nuvolositat persistirà, però anirà marxant cap a la tarda, empesa pel vent del nord. Les temperatures són més fredes, entre els 11 i els 4 graus, i els propers dies, divendres marcat pel sol, i entre dissabte i diumenge tornen a arribar núvols i també les precipitacions.
Doncs gràcies, Martí, i gràcies també en David Parreño, en Dani Cortés, en Toni Celles, en Marc Clapés, en Pau Ponseti, l'Alba Legide, en Gerard Tascaig, en Josep Lluís Vidal, la Sílvia Pedret, en Pedro Ruiz, la Paula Boira i en David González, tot l'equip del Supermatí que fa possible aquest programa. Tornarem demà a partir de les 8 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, a Extra FM Costa Brava i a Ràdio Bisbal. I sempre que vulgueu, manteniu-vos informats de tot allò que passa a casa nostra a través de radiocapital.cat. Que vagi molt bé, que acabeu de passar molt bon dijous. Adéu-siau i fins demà a les 8.
Supermatí, amb en Miquel 40.